El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Sabadell recordarà aquest migdia a les 12 les 191 víctimes i els 1.857 ferits que van provocar la desena de bombes que el terrorisme islàmic va col·locar als trens de Rodalies de Madrid. Ho faran al marc del 20è aniversari del que és l'atemptat terrorista més sanguinari de la història de l'estat espanyol, una massacre que va generar un autèntic terrabastell polític a 4 dies de les eleccions espanyoles del 14 de març, en què José Luis Rodríguez Zapatero va convertir-se en inquilí de la Moncloa. Però anem a pams. Helena Molís, bon dia.
Molt bon dia.
Què va passar exactament, Helena?
Doncs tot es va desencadenar a pocs minuts de les 8 del matí, quan una desena d'explosius simultànies a 4 estacions de Rodalies de Madrid van fer volar pels aires diferents vagons de 4 trens. Més tard, i després d'un intent de desactivació, la policia va detonar de forma controlada dos artefactes que no havien explotat. A més, els cossos de seguretat van poder desactivar un tercer paquet bomba que va poder ser analitzat i d'aquesta manera es va poder començar a intuir què és el que havia passat.
Una de les claus va ser la mobilització ciutadana.
Sí, les cròniques d'aquell dia estan farcides de testimonis de ciutadans que, en sentir les bombes, van sortir de casa a ajudar. De policies, equips d'emergències i professionals de la salut que van córrer per mirar de socórrer les víctimes. Però també de llargues cues als hospitals per donar sang que pogués ajudar a salvar les vides als centres sanitaris. De fet, en molts dels reportatges que s'han fet amb el pas dels anys, s'expliquen dantesques imatges en què les mantes servien de lliteres improvisades per traslladar ferits a pavellons i espais diversos. Cal tenir en compte que l'aixecament de cadàvers a les vies dels trens no va acabar fins a les 6 de la tarda, pràcticament 10 hores després de les bombes. A més, es van instal·lar dos hospitals de campanya i, a causa de la saturació dels tanatoris de la capital, es va habilitar el recinte firal d'IFEMA per acollir les víctimes.
Una de les grans polèmiques va ser la política.
Sí, perquè en un principi, en saber-se el que havia passat, el govern espanyol i també el del País Basc van apuntar directament al terrorisme d'ETA, que va negar, a través de diverses fórmules, l'autoritat de l'atemptat. Tot i això, el govern mantenia que la principal línia d'investigació era ETA, malgrat que amb el pas de les hores cada vegada hi havia més indicis que apuntaven al terrorisme islàmic. Aquestes són, per exemple, les declaracions del ministre de l'Interior, Ángel Acebes, i el president del govern, José María Aznar.
En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama.
Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles.
Sí, yo he dicho que él no tenía ninguna duda que ETA, y he dicho por qué, lo acabo de repetir. ETA estaba buscando un gran atentado en Madrid. Los precedentes que tenemos desde Nochebuena hasta aquí eran evidentes.
El posicionament enrocat del govern, mentre les informacions anaven desmentint la versió oficial, van derivar en una gran mobilització ciutadana. Primera, en la manifestació oficial que es va convocar per mostrar el rebuig al terrorisme i que va comptar amb moltes proclames demanant quin havia estat l'autor, però també amb concentracions davant de la seu del Partit Popular durant la jornada de reflexió de les eleccions del 14 de març. Uns comicis que, de fet, va acabar guanyant el Partit Socialista amb un 42,5% dels vots per davant del 37% del Partit Popular.
Periodisme, van ser dies molt intensos, també ho van ser per Ràdio Sabadell. L'emissora municipal estava en plena tercera temporada des de la seva reobertura i Helena, va ser un dia molt intens a nivell professional i per l'antena de la 94.6. Per saber un detall, hem demanat a una de les periodistes que aquell dia era en antena, a la Natàlia Enríquez.
Exacte, com explicàvem, les bombes van esclatar quan quedaven uns 20 minuts per les 8 del matí, però al principi tot era confusió. Enríquez explica com recorda aquells primers minuts.
O la primera informació que doncs, rebem és a través d'agència. Estem en directe a l'estudi de Ràdio Sabadell i jo estic donant informació ara, la veritat és que no recordo en aquell moment, en tot cas suposo que estava preparant el comiat fins al dia següent per donar pas al Jordi Cartanyà. Llavors, de sobte va aparèixer a la pantalla el primer teletip d'agència on s'informava d'una explosió o d'un incident en una de les estacions de Madrid. o si realment era una cosa doncs, que era seriosa. No se sabia, evidentment, si hi havia ferits, no se sabia en cap cas si això havia provocat morts, i va ser un teletip que va sortir, i jo ja et dic, estava preparant el comiat i no vaig dir res en aquell moment en antena. Als pocs segons, als pocs minuts, va sortir un altre teletip, i allò ja anava agafant un altre caire, i llavors ja va ser quan jo li donava pas al Jordi Cartanyà, que la imatge que tinc és de veure'l entrar per la porta de l'estudi amb el teletip imprès a la mà.
A partir d'aquí arrenca una jornada molt intensa per mirar d'explicar el que passava en una massacre que es va anar desgranant a mesura que passaven les hores, en un dia que va ser, segons Enríguez, molt emotiu i també molt intens.
Incredulitat, saber què ha passat, com han estat les explosions, i després ja quan va començar a venir tota la informació de les conseqüències realment tremendes de tot allò, doncs sí que allà intentar i veure com entre tot l'equip, cadascú doncs, des de la seva vessant, doncs, podia fer per anar explicant en temps real allò que estava passant a Madrid, i també viure les reaccions des de Sabadell.
La missió de l'emissora municipal aquell 11 de març de 2004 era explicar el que estava passant a Madrid des de l'òrbita sabadellenca i les reaccions i els condols que es produïen des de la ciutat. Un exercici que volem fer també aquest matí al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'Artur Román, un sabadellenc que va ser l'11M a Madrid amb una unitat d'emergència especial de la Creu Roja. Artur Román, molt bon dia i gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Avui volem parlar del que va passar aquell 11 de març, no? Aquell dia tan complicat. Com us avisen a vosaltres perquè marxeu cap a Madrid? Com és tot aquest recorregut, diguéssim, temporal?
Bé, des de les primeres notícies en què es va saber que hi havia hagut un accident i al principi no sabia ben bé què és el que havia passat, es van anar activant els diferents recursos de Creu Roja, i per tant primer van actuar la Creu Roja de la Comunitat de Madrid i de la Ciutat de Madrid, i veient la situació, que era de certa importància, doncs es van anar activant diferents equips de la resta d'Espanya de Creu Roja, els anomenats ERIES psicosocials, que són equips que són idèntics a tot Espanya i estem especialitzats en l'atenció psicosocial en emergències i catàstrofes.
Clar, això, quan és la trucada? Quan rebeu la trucada?
Clar, la trucada va ser ja al matí, a primeres hores del matí. No recordo ben bé si la preactivació, perquè primer hi ha una fase de preactivació que ens avisen que hi ha una possibilitat de mobilitzar-se, va ser a primera hora, si no recordo malament, cap allà a les 9, potser, i en acabat, doncs, poc després ja ens van dir que sí que havíem de mobilitzar, per tant, vam crear l'equip, muntar tot el dispositiu des del nostre cas, des d'aquí a Catalunya, i un cop reunits a Barcelona ja ens vam traslladar cap a Madrid.
I quan arribeu a Madrid? A quina hora?
A Madrid arribem cap al vespre, a mitja tarda vespre. Hem de pensar que ja hi havia equips, evidentment, doncs, molt més propers, i el que es fa sempre són torns, no? Per tant, el normal és que els primers equips, que estan molt més immediats, són els primers que intervenen, i en quant cal pensar que en aquestes situacions cal fer torns. Per tant, nosaltres vam començar a treballar a partir del vespre, de la mitja tarda i els dies següents.
I la vostra atenció en què consisteix? És a dir, quan arribeu... Mira, abans de parlar de la vostra atenció, m'agradarà saber. Artur, quan arribeu allà, què veieu? Què és el que primer t'impacta o el primer que veus que realment, amb la teva experiència, no?, i amb el teu coneixement, dius, ostres, això és molt gros?
Bé, hem de dir que l'11M potser va ser, en el nostre cas, la primera situació de gran emergència. Sí que havíem tingut molta experiència amb situacions de menys envergadura. Per tant, sí que potser, com a ERIE psicosocial, la primera gran emergència va ser aquesta. I va ser una posada en escena de les capacitats. En quant, evidentment, doncs, en aquestes situacions sabem, això ja ho sabem per pròpia experiència, que hi ha una situació de desordre, no m'agrada dir caos, però de desordre, que és normal, i per tant veiem mil situacions, no? I el que fem nosaltres és acompanyar i per anar posant ordre en aquest caos, no? I que per les persones que estan allà afectades, doncs els sigui més fàcil transitar per aquesta situació. Vam estar a l'IFEMA, vam estar al tanatori, doncs imaginem-se centenars de persones allà preocupades, angoixades, pendents de notícia de familiars, d'amics, etcètera, etcètera.
I per tant, la primera atenció que feu és aquesta, és acompanyar aquestes persones que no saben què ha passat amb els seus familiars.
Sí, la nostra funció és acompanyar, és apaivagar, és donar seguretat. Vull dir que la nostra missió, com a Creu Roja, utilitzem allà un principi bàsic, que és el de la humanitat. Nosaltres intentem, doncs, que aquestes situacions doloroses, per almenys les persones estiguin acompanyades. I, per tant, fem tot un procés d'acompanyament, intentem, doncs, facilitar informació, intentem, doncs, que no hagin de preocupar-se de res més que de la seva preocupació. Per tant, facilitem des de carregadors de mòbil, no?, que sembla una tonteria, però això és... també hem de pensar, 20 anys enrere hi havia menys situacions de... d'autonomia digital, sí. Pensem que no hi havia, els telèfons no tenien ni càmera, ni hi havia internet, i per tant tota aquesta informació va ser molt més difícil, i per tant ajudem en tot, no? En mil situacions de la vessant biopsicosocial. Això són les característiques del nostre equip.
I què és el que diries que més et va impactar d'aquelles primeres hores?
Bueno, és evident que el que sí que vam veure és que el transcurs del temps, no?, la gent es va tenint més cansament, més esgotament, no? I això es nota. I això hem de pensar que tant passa a les persones que estan allà com si les persones no tenen un entrenament, els propis afectats, no? Els propis equips que intervenen. I, per tant, això també ho cuidem molt, no? Que les persones que estiguin allà ajudant, doncs també cuidar-les. Bàsicament és això. Hem de pensar com ens sentiríem nosaltres davant d'una situació... d'incertesa...
Però no? A nivell de situacions viscudes, a nivell d'imatges, tens alguna imatge allò al cap quan penses? Perquè, clar, explicaves, vas estar a IFEMA, no? IFEMA, sí. es va convertir en el que es va convertir, no?, durant aquelles hores. No sé si allò a nivell d'imatge, a nivell de dir, ostres, això no m'ho trec del cap, o aquella experiència, o aquella conversa amb aquella persona...
Clar, sí, cada persona té les vivències i la seva història personal, no? I, evidentment, doncs, hi havia situacions de persones, doncs, que això, en la seva situació i el seu entorn personal, doncs, realment era una pèrdua, diguéssim, si se'm permet, de major impacte, no? No és el mateix, evidentment, són situacions gravíssimes, més que res, en el sentit que són situacions provocades per l'home, no?
Vull dir
que això és un plus de preocupació, però no és el mateix, doncs, si tens família, si estàs al teu entorn, que més o menys puguis estar acompanyat, o persones, doncs, que estaven soles i no tenien cap més recurs, no? I és diferent, però hi ha mil variables, no? Però jo el que sí que vull remarcar és la capacitat, i això sí que em va sorprendre, ara que preguntes, la capacitat de resiliència de les persones, Les persones tenim moltes capacitats, no?, i la majoria de gent, amb totes les dificultats que això significa, de vegades algunes necessiten suport professional, però són capaces de tirar endavant, que això no vol dir oblidar ni que això no vagi afectat, evidentment. És una ferida que queda allà i has de viure amb aquesta situació, amb aquesta ferida.
I a nivell d'allò, d'imatges, d'aquella sensació de dir, ostres, quan entres en aquell pavelló, no?, com IFEMA, allò que diguis, ostres, em costa, no?, no recordar-ho quan penso en aquells dies.
Bueno, ha passat molts anys, i els anys també ajuden a l'experiència, inclús als equips professionals. Hi va haver una situació, i ho comento perquè va ser pública, que hi va haver un moment en què la informació que estava prevista de fer-ho amb les famílies de forma individual i acompanyada, per diferents motius no es va poder fer, es havia de fer... això va ser una situació molt comentada, amb un megàfon, però perquè no va ser possible, no? Pensem que hi havia centenars i centenars de persones, que tu amb una família deies que s'estigués en un lloc i se t'anava, no? Per el que sigui, perquè havia de marxar, pel que sigui, i sí que aquesta situació que va estar comentada, però en els anàlisis que... i les trobades que s'han fet posteriorment s'ha vist que realment era l'única opció que en aquells moments, no? Ara segurament seria més senzill amb els mòbils, es va poder...
És a dir, amb el megàfon es cridava les famílies.
Va haver un momentet, no sempre es feia així, primer s'intentava fer a nivell individual, però posteriorment no va ser possible, però va ser un tema puntual, amb una situació d'emergència, sense... Vull dir que no és que a tothom se li fes així, ni sempre es fes així. Va ser un moment que vas pensar, ostres, perquè és que era... hi havia tanta gent que no podies ni passar, Hi havia una situació de que no et podies ni moure,
Clar... I d'aquells moments, no? Avui llegia informació, no? Avui serà un dia molt de bombardeig d'imatges, de veure-ho tot plegat, però... clar, tota la gent que es va volcar a donar sang, no? Tota la gent que va sortir a intentar ajudar amb allò que podia, això ho vau notar, també, des dels professionals que estàveu allà?
Clar, és increïble. En general, la gent és bona, a part dir-ho així. En general, i en aquestes situacions de dificultat, surt el millor de la gent, no? I de la societat. I, per tant, sí que vam veure milers de mostres, imatges que em queden, no? Taxistes que estaven a la porta per acompanyar els familiars on fos, no? Donacions que la gent feia, les cues que hi van haver com a donants de sang, la gent sí que em va impressionar, no? Per exemple, que anaves passejant amb l'equip de Creu Roja i la gent t'aplaudia, no? Vull dir que doncs, és una manera també de reconèixer, bueno, tothom es va oferir amb allò que podia, no? Vull dir que això sí que és remarcable, eh?
Clar, i passat el temps, no?, quan analitzes 20 anys després aquella experiència que més dius que va ser de les primeres, no?, de gran magnitud que veu haver de viure, com la valores, o com valores la feina feta i com valores l'aprenentatge que va suposar per vosaltres tot aquell moment, no?
Clar, aprenentatge moltíssim. Vam aprendre... Jo penso que era un equip ja que ja estava... Feia poc, però ja estava consolidat, hi havia gent a molta formació i amb molts coneixements, i això ens va ajudar, evidentment, no? Què passa? Que a partir d'allà tot és experiència i sempre, no? Com diuen en castellà, el toro pasado, sempre pots millorar. I a partir d'allà s'han anat millorant moltíssimes coses. I estic segur ara, per exemple, no? Darrerament, no? Amb les últimes situacions, com hi va haver l'atemptat de Barcelona, doncs hi ha moltíssimes coses que s'han millorat. També els mitjans de la capacitat de comunicació ha millorat moltíssim, eh? Els whatsapps en aquell temps no se sabia el que era, no? I, per exemple, això sembla una tonteria, però segurament ajudaria molt a la gestió de la informació, que al cap i a la fi és lo bàsic. La gent, quan té aquesta situació, vol informació.
Clar, i això és el que us encarregueu a vosaltres, no? Informar del que estava passant a les famílies, entenc també les opcions que tenien, fins i tot legals, no? I de com assumir tot aquell context, no? En aquell moment, en què de cop i volta et passa tot això, no només et passa a tu, sinó que hi ha 192 persones mortes, no? Pràcticament 2.000 ferits, per tant, entenc que era de gran magnitud, no? Tot plegat.
Exacte. La Creu Roja sempre es defineix com a auxiliar de poders públics. Per tant, vam donar suport a l'administració en aquestes situacions. Però, evidentment, hi havia altres equips, eh? Hi havia, doncs, des dels hospitals, col·legis professionals, altres entitats de voluntariat. Vull dir que tothom va donar el seu paper. Vull dir que també hem de saber quin és el nostre rol, eh? El nostre rol com a Creu Roja, independentment, eh? Que som professionals, hi ha treballadors socials, hi ha infermeria, hi ha psicòlegs, hi ha sobrers d'acompanyament, però la nostra funció sabem que és l'acompanyament, val? I això és important.
Clar, i què es diu a una persona que està passant per això, no? De quina manera s'acompanya a una persona que està passant per això? Perquè entenc que són moments en què només et pots equivocar amb el que puguis dir, no? Pràcticament, que és difícil acompanyar, no?
Clar, més que dir, és escoltar. Perquè cada persona, evidentment, la informació oficial, no? Tot s'ha de fer a qui correspongui. Vull dir, no és la Creu Roja qui diu si una persona, doncs, està ferida o és de les persones que s'han mort, no? Vull dir que això és... Per això hi ha els organismes oficials de fer-ho. Però sí, en aquest procés, no?, quan es fa la comunicació, doncs acompanyar aquestes persones de com fer-ho. I en funció de moltíssimes persones, vull dir que això nosaltres respectem el ritme, respectem la informació que vol donar, hi ha gent que vol saber detalls, hi ha gent que prefereix no saber detalls, hi ha gent que et demana com poder-ho comunicar, doncs jo què sé, no?, amb altres persones, amb els pares, amb els germans, amb els fills, no? I fem una miqueta aquest acompanyament. Però ja dic que la... Bàsicament és això, s'ha adaptat a aquella persona, i persones que des que et van dir, mira, no vull saber res, a persones que no et deixaven i t'agafaven del braç quasi i havies d'estar amb ells tot el dia.
Clar.
No?
I en aquelles primeres hores, quan arribeu a Madrid... La sensació és que hi ha por que torni a passar una cosa com aquesta, que hi ha por que passin més coses. La gent, la por l'amaga i realment allò de no ens feu por, no? Que moltes vegades no tenim por, que moltes vegades expressem en casos de terrorisme, és el que era palès.
Clar, pensa que nosaltres quan entrem en una intervenció és com quan un entra en un quiròfan. Ens aïllem, vull dir, jo realment les primeres imatges que vaig veure de l'atemptat va ser quan vaig tornar el dissabte al vespre, no havia vist res. Perquè quan estàs intervenint és com un quiròfan. T'aïlles per poder fer una bona intervenció i en quant és quan te'n dones compte. I per tant, és com si jo quan veia en quant a casa, és com si fos una altra situació. Eh?
I quan arribes a casa i ho veus?
És com si això ja és un tema personal, eh? Vull dir, no puc parlar amb la resta de
companys
i companyes. Per mi era com una altra pel·lícula, és com si fos una altra situació, perquè, entre altres coses, les vivències que jo vaig tenir no són, no? I les experiències i les converses no són les de la població que surt dels mitjans de comunicació, eh? I això és una cosa que és una sensació ben estranya. I quan vam estar a Madrid, pues, el poc que vam estar pel carrer, perquè, clar, el que fas és estar amb les famílies, anar amunt i avall, estar al seu costat, i fem no sé quantes hores ens hi vam passar, a descansar, i el dia següent, pues, al tanatori, no? Vull dir que no passejàvem per Madrid. Per tant, això és la gent, com que està en la seva preocupació i el dolor, potser això no entra. Clar, no se tenia massa informació de si podia haver-hi més atemptats o no. Sabíem que aquesta hipòtesi podria ser-hi, però nosaltres estàvem tancats per objectiu. Si no, no podíem treballar.
I a tot això torneu dissabte, no?
Hem tornat dissabte a la tarda, sí.
Veu estar 3 dies, no?, pràcticament.
Sí, exacte.
I la tornada com és? És el moment de pair tot això i d'intentar que no t'afecti personalment?
Bé, la Creu Roja té un mecanisme de sensibilització. Quan hi ha aquestes situacions hi ha tot un protocol, no?, que hi ha professionals, doncs, que t'ajuden, i es va posar en marxa a tot Espanya, i sé que es va fer un seguiment, eh? Vull dir que hi ha un procediment formal de fer aquest petit seguiment i de sensibilització. Independentment d'això, el viatge sí que serveix per comentar vivències, no? Les experiències, i sí que inclús molts mesos després tot el grup ens anàvem enviant correus, sí que es fa com una germanor, quan algú comparteix un moment d'alt impacte, doncs es creen vincles, no? I això va ser bonic i va durar força temps.
Doncs, Artur, moltíssimes gràcies, per haver-nos acostat avui, haver-nos volgut traslladar l'experiència que vas viure ara fa 20 anys, no? I per traslladar-nos també la feina que feu des de la Creu Roja en aquests casos. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els que confien en la institució.
El cafè de la ràdio.